son tens convulsos i es anima d'entrar en un espai estrany. Espai estrany, una producció de Carmen Nara.
Hi ha una sèrie de megatendències que apunten al futur. Algunes són més polèmiques que altres, però estan així i amenacen en canviar la nostra manera de viure per sempre. Totes aquestes tendències tenen els seus impulsors i també tenen els seus detractors. Moltes d'elles tenen agendes polítiques o ideologies darrere, amagades, però el que tenen en comú totes elles és que ja estan sobre la taula, ja estan plantejades. Jo no tinc una bola de cristal, tan sols és el que veig i el que llisc. Per tant, no puc dir quantes de les coses que escoltareu acaben passant i quines no. Probablement moltes, pot ser totes. Raro seria que cap. Però la veritat és que estos dies estranys són un període dels més importants de la història humana i que el resultat d'aquestes tendències dins d'uns 10 anys, més o menys, seria algo paregut a una novel·la de ciència-ficció. Anem a obviar tot el que és evident, tot allò de lo que es parla constantment, la intel·ligència artificial, del canvi climàtic, de l'economia verda, de la biotecnologia. Tot això considerem que ja s'ha parlat molt i continuarem parlant. Però avui anem a tractar d'altres temes que també són importants i de les quals es parla molt menys. La eliminació dels diners en efectiu és un tema que ha generat molt de debat i molta especulació. La veritat és que a mesura que la tecnologia avança i els mitjans de pagaments digital es tornen més populars, alguns experts prediuen que els bitllets i les monedes deixaran d'estar en les nostres butxaques i carteres abans del 2030. Per què pretenen eliminar els diners en efectiu? La principal causa que ells expliquen és l'eliminació del diner negre. Si no hi ha diners en efectiu, amb què es compraran les drogues, per exemple? O com es durà a terme diversos actes de corrupció, d'aixòs que abans es pagaven amb maletins? Però la veritat és que si l'efectiu desapareix, totes les transaccions queden registrades automàticament, la qual cosa podria ser utilitzat per a rastrejar les nostres despeses. Governs i corporacions podrien treure molta informació valuosa d'això. Però hi ha més canvis, més enllà de l'entorn financer. Si pensàveu que les conseqüències de la pandèmia ja havien acabat, esteu molt equivocats. Heu sentit parlar del tracte de la pandèmia? És una cosa que s'està negociant ara mateix de forma molt discreta per part dels estats membres de l'Organització Mundial de la Salut, declarant que volen enfortir la preparació, la prevenció i la resposta davant de futures pandèmies. Podríem pensar que a Xina de primeres no sona malament la cosa, veritat? Clar que de primeres no, però si vas fixant-te una miqueta més en la lletra xicoteta del que s'està negociant, la música comença a no sonar tan bé. Si hi haguera una nova pandèmia, es posaria en marxa el tracte de la pandèmia internacional. És a dir, hi hauria una autoritat central que ho controlaria tot internacionalment. En les reunions que està duent a terme una organització intergovernamental, es deduís que el tractat final probablement inclourà la condició de que unes tropes de salut internacional puguen ser ràpidament desplegades en qualsevol nació per assistir a la resposta dels brots d'una manera unificada. Ja de per si que es parli de tropes, encara que siguin tropes de salut, n'hi posa unes pèls de punta. però és que estem parlant d'una cosa que eludiria la nostra presa de decisions, o dit d'una altra forma, qualsevol futur brot pandèmic seria gestionat per entitats estrangeres en lloc d'ací a casa, la qual cosa eximiria els governs del nostre país de prendre decisions. Per al 2025, l'ONU preveu que 2/3 del món podrien enfrontar escassez d'aigua a causa d'una combinació de sequeres, contaminació ambiental, creixement de la població. No obstant això, sorgeix una pregunta important. Realment enfrontem una escassez d'aigua? O es tracta d'una escassez d'aigua barata? En les últimes dècades, gegants corporatius han comprat i privatitzat gran part de l'aigua dolça del món. Hi ha hagut casos realment surrealistes, com ha ocorregut en la temporada d'incendis forestals de 2019-2020. A Austràlia, el llac de la muntanya Touran, en Queensland, no va poder gastar-se per apagar el foc perquè l'aigua era propietat de la companyia Coca-Cola. Així que, en bona part del món, el problema no és que no hi hagi aigua, sinó com s'assigna l'aigua i la privatització d'aigua en el concepte d'escassez que s'està vivint o que es viurà a partir d'ara, conseqüència directa de la crisi climàtica, amenaça directament a un dret humà, el dret humà a l'aigua. La privatització pot portar a l'especulació. Això pot portar a un augment molt elevat en les factures d'aigua per als usuaris i a desigualtats en l'accés, perquè les empreses privades tendeixen a enfocar-se en les àrees urbanes i les comunitats rurals no són econòmicament atractives per a ells i no reben el mateix servici. Els pròxims 10 anys serà una època inèdita en la qual el món experimentarà una sèrie de canvis significatius en tots els àmbits mai abans vistos, en lo social, en lo polític, en lo científic, en lo tecnològic. Però d'això ja parlarem en uns futurs àudios.